Molt bona tarda, són les 7. El curs escolar ja està en marxa per prop de 32.000 sabadellencs. Tots els centres han obert avui les aules sense incidències i amb moltes ganes de recuperar la normalitat perduda arran de la pandèmia. La directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Maite Fons, confia que el primer pas cap a la normalitat serà la retirada de la mascareta, encara obligatòria a classe.
Òbviament, nosaltres som Departament d'Educació i creiem que, evidentment, veure l'expressió no verbal que ofereix un rostre sense mascareta és, des del punt de vista pedagògic, un mestre entre companys, un professor, és clau, és vital. I, per tant, nosaltres, també voldríem alliberar de mascaretes, però hem de ser molt respectuosos amb les mesures sanitàries que marca el Departament de Salut.
Tot plegat en un curs en què l'Ajuntament invertirà més d'un milió d'euros en millores en centres educatius i en què la Generalitat es compromet a iniciar la retirada d'amiant en 5 escoles, encara per determinar. En cultura, notícies agradolces per la programació sabadellenca. D'una banda, el CEBAT ha decidit anul·lar la seva programació nocturna, en la qual hi havien d'actuar noms com La Pegatina, al·legant que és incompatible el format amb la situació actual de la pandèmia. Per contra, Sergio Dalma oferirà un tercer concert a la Faràndula de cara a l'octubre per adaptar-se a l'aforament actual. Amb tot, Josep Capdevila pujarà a l'escenari del carrer de la República 2 cops el dissabte 2 d'octubre i un cop més el diumenge 3. Les persones que ja tenien entrada hauran de triar quin dels 3 passis volen assistir. En esports parlarem de la situació del Sabadell, que segueix sense marcar en aquest inici de Lliga a la primera ref. De moment, en 3 jornades ha registrat 3 empats, l'últim 1-1 dissabte a El Collao. Ara els arlequinats ja pensen en la quarta jornada, que jugarà aquest diumenge contra el Barça B, que tampoc ha aconseguit guanyar encara. Repassats els principals arguments del dia, fem una ullada a la previsió meteorològica de les pròximes hores quan tenim 26 graus a Sabadell. Connectem amb el Centre Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica està força tranquil·la a bona part del país, amb el cel mig o molt ennuvolat per núvols alts i mitjans, i s'observa algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu Occidental. A partir del vespre i nit augmentarà la inestabilitat al quadrant nord-oest del país, on s'esperen ruixats que podran acumular quantitats d'entre 5 i 15 litres per metre quadrat a punts del Pirineu, al Prepirineu Occidental i al nord de Ponent. Pel que fa demà, el cel romandrà entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans, que localment deixaran el cel cobert, sobretot a la meitat oest del país. A més, de matinada i de nou a la nit hi haurà intervals de núvols baixos a la façana litoral. De cara a la tarda, creixeran nuvolades al terç oest amb la possibilitat de ruixats i xàfecs a punts de muntanya d'aquest sector. Per la seva banda, la temperatura baixarà lleugerament, sobretot a l'interior, on es mourà entre 22 i 27 graus. El litoral, en canvi, voltarà al centre del dia entre 26 i 31 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara sí, entrem en matèria. El curs escolar 2021-2022 ha fet avui la seva primera jornada amb el retorn a les aules de prop de 32.000 sabadellencs entre educació infantil, primària i secundària. Tot plegat en un curs, el tercer tocat per la pandèmia de coronavirus, que des dels centres educatius confien que serveixi per recuperar una certa normalitat. Així ho ha expressat el director de l'Escola Amadeu Vives, Rafa Brualla.
Poder aconseguir que tinguem un curs el millor possible. I sí que tornar a poder fer excursions, a fer sortides, a fer altres coses. Hem fet modificacions i tirem endavant.
Mentre la comunitat educativa treballa per aquest retorn a la normalitat, des de l'Ajuntament invertiran al llarg del curs més d'un milió d'euros en la millora dels centres. Tot plegat, malgrat que algunes de les intervencions superen les competències locals i les hauria d'assumir la Generalitat. Entre aquestes, en destaca la inversió de 470.000 euros per fer impermeables les cobertes de les escoles Andreu Castells, Concòrdia, Sant Julià i l'Escola d'Educació Especial Francesc Bellapart. 270.000 euros més es destinaran a pintar l'Escola Pau Casals i l'Escola d'Adults de Can Rull i més de 151.000 euros a millorar la climatització a 5 escoles bressol municipals, les de Can Llong, Garraona, Andreu Castells, Calvet Estrella i Espronceda. Així mateix s'invertiran més de 90.000 euros en la millora de patis de les escoles Enric Casasses, Miquel Martí Pol i Teresa Claramunt i més de 105.000 per millorar instal·lacions d'il·luminació, cablejat i altres serveis. El director d'Educació, Manuel Robles, assegura que aquestes actuacions suposen un pas endavant.
Estem donant un pas endavant amb la dignificació de les escoles públiques de la ciutat. També vull fer una crida a tota la comunitat educativa, i és que l'administració local doncs està al seu costat, som els seus aliats i, per tant, poden comptar amb nosaltres per qualsevol cosa.
D'altra banda, Robles ha anunciat que de cara al 2022 es retirarà l'amiant de 5 escoles sabadellenques, encara per determinar, a través d'un pla de la Generalitat. El regidor d'Educació, però, apunta que des de l'Ajuntament han anat fent actuacions puntuals en aquest sentit. Per exemple, s'ha retirat una caseta de fibrociment de l'escola La Raureda i a l'escola Raona s'ha retirat una teulada després que part d'aquesta fos arrossegada pel vent. I no deixem de parlar d'obres, però en aquest cas ho fem sobre el nou retard en la construcció de l'Institut Arraona. Ona. El projecte ha anat patint diferents endarreriments des que es va posar damunt la taula ara fa una dècada. El darrer ha arribat ara, amb la pandèmia, fins al punt que el Departament d'Educació no s'aventura a posar una data a la finalització de les obres que han de permetre disposar de l'edifici. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La darrera previsió que havia posat damunt la taula d'Educació era que les obres estiguessin acabades d'aquí a dos cursos, el 2023-2024. Ara, però, i després del retard de la pandèmia, no hi ha nou calendari. Així ho ha explicat a Ràdio Sabadell la directora de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Maite Fons.
Jo ara mateix no li podria garantir quin any, quin curs escolar podria estar acabar l'Institut de Raona, però sí que li podem dir que estem treballant doncs, en la línia de mirar d'agilitzar tots aquests processos que s'han quedat aturats en aquest període tan important de temps de pandèmia.
La situació a l'Institut de Raona no és aïllada. Aquests retards en les obres també s'han pogut veure en el cas de l'Institut Narcisa Freixas. Aquest equipament fa menys que s'ha posat en marxa en mòduls prefabricats. Tot i això, Fons ha explicat quin és el procés en què es troben ara tots aquests tràmits.
Doncs està en tràmits amb l'Ajuntament, estem treballant doncs, per acabar de tancar doncs, la sessió del solar i també passa exactament una miqueta en la línia de la Raona, és a dir, són tràmits que han estat lentits i que ara nosaltres doncs, estem buscant estratègies i formes per mirar d'agilitzar en la mesura que es pugui.
Fons també ha explicat que el Departament de Salut i el d'Educació estan en contacte sobre les mesures sanitàries a les escoles. Per això ha assenyalat que l'objectiu és anar adaptant les restriccions en funció de l'evolució de la pandèmia.
Amb matisos, l'escola Joaquim Blume pot dir que comença el curs mantenint moltes de les mesures contra el coronavirus de l'any anterior. A més, l'AMPA del centre ha assumit el servei de menjador. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Es mantenen les entrades esglaonades en dos torns o els patis parcel·lats i en horaris separats, tot i que el departament els permetés mesclar grups amb mascareta. Domingo Rodríguez, director de l'escola Joaquim Blume, considera que calia prendre algunes decisions específiques.
Nosaltres vam parlar i vam decidir com a consell escolar que de tant en tant prendríem la temperatura a grups per tenir-ho controladet una mica per dins. El tema dels circuits a l'interior també ens ho obliguen i ho estem fent i som prudents també amb l'entrada de les famílies al centre. Les famílies de P3 les deixem entrar fins a portar els nens a l'aula i deixem també a les de P4 per aquest contacte perquè l'any passat no el vam poder tenir igual que sempre.
Com que a la primària no hi ha vacunats, es continuaran fent els confinaments de grup en cas de positiu. Qui sí que podrà continuar treballant, després de donar negatiu al test, serà el professor vacunat. D'altra banda, l'escola estava en desacord amb la gestió de l'empresa del menjador i ara han aconseguit sortir de la gestió unificada de la vintena de centres que acull el conveni de CERS amb l'Ajuntament de Sabadell.
I encara no deixem l'àmbit educatiu perquè la Crida per Sabadell critica que el govern municipal no impulsi nous camins escolars i que no garanteixi les distàncies de seguretat a les entrades i sortides de les escoles. Pere Gallifa.
Els anticapitalistes han fet una acció simbòlica al barri de Can Rull encintant els carrers on hi haurien d'haver camins escolars. Tot seguit han fet una roda de premsa per denunciar que el govern no garanteix un accés segur a les escoles, ni pels infants ni per les famílies. Sandra Alcaide és membre de la Crida.
Des de que va esclatar la pandèmia hem pogut veure com els centres escolars no disposen de prou espai per garantir la seguretat de les famílies. Ja no ho feien abans i, com dèiem, s'ha aguditzat el problema amb les necessitats de la pandèmia.
Un pare de l'escola de Can Rull ha denunciat els perills de l'entorn d'aquest centre. Passos de vianants mal senyalitzats, excés de velocitat i cotxes en doble fila.
A tot això, el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ha acusat a la Crida de dedicar-se precisament a fer actuacions simbòliques durant el mandat anterior, quan eren al govern. El regidor socialista ha repassat totes les actuacions que la seva àrea està tramitant. Ha executat o té en curs, com ara el carrer Indústria, i ha destacat que s'han tancat el trànsit més de 30 entorns escolars. Igual que el curs escolar, els polítics locals també es posen en marxa després de la Festa Major i l'11 de setembre. La primera cita més immediata serà el ple municipal de demà, però quins són els reptes de cara als pròxims 12 mesos? És una crònica de la Raquel García.
Els partits de govern PSC i, de moment, Podem creuen que durant aquest curs es visualitzaran molts dels projectes que serviran per millorar la ciutat. Pol Gibert és el portaveu socialista.
Es veuran fetes realitat moltes inversions que hem previst durant aquests dos anys, que hem planificat durant aquests anys, ja es veuran doncs, realitat. En el qual serà el moment en el qual Sabadell floreixerà en quant a inversions, obres, i en aquest moment també doncs, bo per la ciutat perquè agafarà un nou ritme, una nova velocitat.
En la mateixa línia s'ha expressat Marta Morell, que a nivell personal té el repte de saber quin és el futur de la seva formació, que podria desaparèixer si el secretari així ho determina. Un extrem que sembla no preocupar-li.
Marta Morell continuarà sent la segona tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell fins al 2023. Per tant, jo ara el que m'he de centrar és en la meva responsabilitat política.
També s'ha sumat a les tesis del govern el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, que ha incidit en alguns dels projectes que lidera el seu partit i que es començaran a materialitzar.
Com són el programa Ciutat i Turisme i com són el programa Gran Via Ripoll. Tot allò que fa referència també al voltant de la capitalitat de la cultura del 24 i consolidar el rectangle, el que nosaltres anomenem rectangle del coneixement al voltant de la Gran Via, de la universitat.
Crítiques, en canvi, des de la resta dels partits de l'oposició. Des d'Esquerra, el portaveu, Gabriel Fernández, lamenta la falta de voluntat de diàleg de l'executiu local.
Un govern que és incapaç d'arribar a grans consensos socials, que governa amb els dos grups més petits del consistori, que és incapaç de generar un diàleg i acords, grans acords de ciutat, i que viu de la renda del govern de transformació. Totes les grans obres que estem veient, que estan inaugurant, són les que va deixar el govern de transformació.
Nani Valero, portaveu de la Crida, insta el govern a explicar l'escut social que pensa aplicar per pal·liar els efectes de la pandèmia.
Ens preocupa que a hores d'ara no sabem quines, no ens estan explicant, vaja, quines són les mesures i eines que es posaran en marxa per atendre les necessitats socials de la ciutadania, que després d'un any i mig de pandèmia intuïm que afloraran de manera complicada.
Per últim, des de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández ha explicat que la seva formació treballarà en dues línies.
La línia més del dia a dia, que he parlat, seguretat, neteja, espai públic, inversió als barris, mobilitat, i després també l'estratègica, no? Com volem el Sabadell del futur, no? Com podem atraure més inversió a la indústria, com potenciar la formació professional dels nostres joves a la ciutat, com crear millor ocupació.
Així encara en els grups municipals l'inici d'un curs polític en què les diferents forces també decidiran qui és el cap de llista de cara a les eleccions de 2023.
La Junta de Govern d'aquesta setmana, així com el ple municipal del mes de setembre, que se celebra demà, van farcits de temes que serveixen per fer avançar alguns dels projectes previstos durant aquest mandat. El repassa el Pere Gallifa.
Començant per la Junta de Govern local, avui s'han aprovat les clàusules del contracte d'obres per renovar l'skatepark del Parc Catalunya. També s'han licitat les obres per millorar l'accessibilitat de l'antic centre cívic de Torreromeu, renovar l'arbrat del districte 6è o licitar les obres d'un projecte estrella del govern Ferrés, una nova seu per l'Escola de Música al Centre Cívic de Sant Oleguer. Eloi Cortés, portaveu adjunt, ha explicat breument alguns detalls del projecte.
És un pressupost aproximat de 3 milions d'euros. Com sabeu, tot això és amb aquella idea de poder millorar les instal·lacions de l'Escola de Música, que actualment no s'adiuen a les necessitats que tenim. Es construeixen 4 volums nous, per tant són 2 volums en planta baixa i 2 volums en primera planta.
Pel que fa al ple, destaca la licitació de les obres del pavelló dels Marinals, que servirà per oferir un equipament esportiu municipal als barris de l'oest de la ciutat. També el ple donarà llum verda als festius del 2022.
Que en concret són l'Aplec de la Salut pel dilluns dia 9 de maig i la Festa Major pel dilluns dia 5 de setembre de l'any 2022.
I durant la sessió es formalitzarà l'agermanament entre Sabadell i la població andalusa de Sant Sebastián de los Ballesteros.
En cultura, cancel·lada la programació nocturna del Cebat Festival. El concert del 5 de novembre amb la Pegatina com a cap de cartell s'ha hagut de suspendre pels protocols anti-Covid, incompatibles, diuen, amb el format plantejat. Per contra, s'amplia l'horari del Cebat Festival.
A l'espectacle hi havien d'actuar La Pegatina, Orquestra Diversiones, Miquel Roig i Banda Patilla, ara quedat suspès per la situació epidemiològica. Jordi Lozano, director del Cebat Festival, explica com s'ha arribat a prendre aquesta decisió.
Després de moltes reunions amb l'Ajuntament, també en contacte amb Procicat i amb les responsabilitats sanitàries, doncs hem hagut de canviar una mica el format del concert plantejat inicialment, i el Cebat Night, que hi havia els concerts, diguem-ne, massius a la Fira de Sabadell, veiem que no és compatible amb les mesures de seguretat que s'han d'aplicar en un recinte tancat, i per això hem decidit cancel·lar la programació nocturna i centrar-nos en ampliar l'oferta familiar amb el Cebat Family.
Els organitzadors lamenten que la venda d'entrades estava funcionant a bon ritme. Només a l'agost ja se n'havien venut més de 300, l'import de les quals ara serà retornat als seus compradors. En canvi, s'amplia l'horari del Cebat Family, que el dissabte 6 i el diumenge 7 de novembre funcionarà d'11 del matí a 11 de la nit, oferint tallers infantils de tot tipus, atraccions, animacions i concerts amb la banda de versions Fugados Kids. Les entrades ja es poden comprar a la web del festival.
Sergio Dalma oferirà 3 concerts a la Faràndula, en lloc de 2 per adaptar-se a les mesures anticovid. Les actuacions seran els dies 2 i 3 d'octubre i els espectadors que havien adquirit una entrada hauran de confirmar per quina sessió les volen canviar. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. El dissabte 2 d'octubre el sabadellenc Sergio Dalma oferirà un doble concert. El primer a 6:45 i el segon a 9:45 a la Faràndula. L'endemà se'n farà el tercer. En aquest cas, a 6:00 PM. L'ampliació de 2 a 3 concerts s'explica per les restriccions actuals d'aforament imposades per les autoritats sanitàries per tal de complir amb la limitació d'aforaments i la distància social. Així, tot el públic amb entrades hi podrà assistir. Les localitats adquirides fins ara no seran vàlides. Es poden canviar fins al 23 de setembre. Els espectadors hauran rebut un missatge on han de triar el dia i la sessió a la qual volen assistir. Això sí, a la mateixa zona del teatre que havien previst. Els assistents que van comprar l'entrada en taquilla l'hauran de canviar allà mateix. Està situada al teatre principal i oberta el divendres i el dissabte d'11 a 1 del migdia i de dimecres a dissabte de 6:00 PM a 8:00 del vespre.
Passa, penya. Només recordar-vos que a partir del dilluns 13 de setembre torna Xocolata Express. La nostra és una missió gairebé impossible, però aquí estarem, de 10:45 a 12:45 de la nit. Xocolata Express, rock i pop d'ampli espectre.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Intemporal i alternatiu.
Torna l'espai de debat de l'afició. Cada dilluns, a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vols fer un cafè amb nosaltres?
Al cafè de la ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzar de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. Analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El cafè de la ràdio, de 9 a 12:45, amb Mireia Sanz.
Enllà de Sabadell i de la comarca, Salut i Drets Socials flexibilitzen algunes de les mesures que s'apliquen a les residències per fer front a la pandèmia. Als centres amb categoria verda i groga es permeten les visites amb contacte físic entre visitants i residents amb cita prèvia i es recuperen tota mena de sortides. En el cas que siguin més de 3 setmanes, caldrà fer-se una prova PCR a la tornada. El nombre màxim de visitants, fins ara fixat en 3, passa a ser una recomanació. Es manté també un cribatge cada 15 dies per als professionals vacunats i 3 a la setmana per als no vacunats. La Fiscalia demana 47 anys de presó per als dos acusats de matar un home a Artesa de Segre el desembre del 2018, després de mantenir-lo retingut a casa durant gairebé un mes. Li haurien estat robant durant setmanes i després haurien intentat simular que la víctima, de 60 anys, s'havia suïcidat, matant-lo i incendiant el seu pis. Se'ls acusa d'assassinat, detenció il·legal, robatori amb violència, falsificació documental i intent d'incendi. La probabilitat dels joves de trobar una feina s'ha duplicat fins l'11,1% en el segon trimestre del 2021, segons un informe publicat per Simpleo. Representa un augment de 5,7 punts percentuals en comparació al mateix període del 2020, en el moment àlgid de la primera onada de la pandèmia. En total, van ser 20.500 els joves que van trobar la primera feina en el segon trimestre del 2021. I un últim apunt, la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, insta el primer ministre britànic, Boris Johnson, a cooperar i evitar la confrontació per un nou referèndum sobre la independència. En la seva intervenció en la clausura de la conferència del Partit Nacional Escocès, Sturgeon ha dit que la democràcia ha de prevaldre i que el govern britànic no pot decidir el futur d'Escòcia sense el consentiment de la gent que hi viu. I ara obrim pàgina esportiva. El centre d'esports continua abonat a la X. 3 empats en 3 jornades, l'últim per 1-1 dissabte a El Collao. Davant l'Alcoyano, l'equip d'Antonio Hidalgo va ser capaç d'anar per davant en el marcador durant una hora, però no va saber mantenir l'avantatge. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'equip arlequinat, després de les primeres 3 setmanes de competició, és 12è a 3 punts de play-off i un per sobre del descens. El tècnic Antonio Hidalgo lamenta no haver aconseguit encara la primera victòria de la temporada per no saber matar el partit del Coll a la segona part.
Jo crec que ells han canviat una mica la seva idea. Ja no saltaven amb 3 com la primera part, saltaven amb 2. Nosaltres hem ajustat molt bé aquesta situació. Hem arribat a camp contrari. Hem tingut ocasions de sobre per fer el segon, no ho fas, i en una centrada lateral reps el gol. No? Jo crec que quan millor estàvem hem rebut aquest gol després dels canvis, i bueno, un punt més. Jo crec que hem fet coses molt millor que l'altre dia, es veiem coses, però al final parlem del mateix sempre, no? Has de guanyar partits.
El primer gol de la temporada, per cert, el va fer Diego Caballo, de falta al tram inicial de partit. En defensa, l'equip es va mostrar sòlid un cop més en línies generals, tot i que Morgado no va estar encertat en la marca en el gol dels alacantins. El capità Lescoc fa aquesta lectura del partit.
Ha sigut un partit molt difícil, molt físic, sabíem on veníem. Era un equip que imprimia molt de ritme, sabien a què jugaven. I bueno, al final jo crec que ho hem pogut contrarrestar bé. Sí que és veritat que la primera part hi ha hagut un tram quasi al final doncs, que hem patit una mica més. Ens han aculat bastant a darrere i bueno, hi ha hagut alguna imprecisió a darrere, però bueno, després d'aquests minuts jo crec que la segona part hem fet una passeta més endavant i al final, bueno, quan potser estàvem una mica millor, doncs ha arribat el gol en contra. No?
Diumenge el centre d'esports rebrà un Barça B que tampoc ha aconseguit guanyar encara. Ahir el filial blaugrana no va passar de l'empat a 0 a casa davant del Costa Brava.
I mentre el primer equip del Sabadell encara no sap què és guanyar ni perdre aquesta temporada, el juvenil arlequinat ja ha tastat els dos sabors en 2 jornades de Divisió d'Honor. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Dissabte va tocar el regust més amarg amb la derrota per 2-0 al camp de l'Espanyol.
El conjunt de Marc Nomen es va quedar sense opcions a la segona meitat, tot i no haver-se encongit davant d'un dels favorits de la categoria. Pel tècnic, la derrota també ha de servir per reforçar-se de cara al futur.
Suposo que quan tu et mires el calendari saps que anar al camp de l'Espanyol sempre tens més a guanyar que perdre, en el sentit que tothom s'espera que l'Espanyol et superi. Tot i que a mi no m'agrada perdre cap partit, sí que haig d'identificar les coses positives i reforçar-les i extreure les línies de progressió de cara a millorar, perquè ens les tornarem a trobar en el futur i com més eficients i millors les plantegem i les resolem, més preparats estarem per guanyar els millors equips.
Una victòria i una derrota és el balanç del juvenil A del centre d'esports en les 2 primeres jornades. Dissabte, l'equip arlequinat rebrà l'Olímpia al Cornellà, encara amb la baixa del davanter Adri González, que espera poder estar disponible ja per la setmana vinent.
En ciclisme, el sabadellenc Raül Rota ha aconseguit aquest cap de setmana la seva segona victòria de la temporada. El sub-23 es va imposar al torneig d'Euskaldun, al Sassua, en un sprint en què no va donar cap opció als seus rivals.
El ciclista de l'equip Lizarte va batre la línia de meta Daniel Cavia i Xavier Berasategui, segon i tercer respectivament. Rota explica així com va viure els darrers quilòmetres.
De cara al final vaig parlar amb un company anglès que tinc, que es diu Dylan, i bueno, li vaig dir que si arrencàvem els dos a l'últim quilòmetre, que jo l'anava a seguir i que ja després doncs, faria el meu sprint. I bueno, doncs així va ser. Vam arribar a l'última curva, que seria a falta d'uns 400 metres per l'arribada, i vam arribar els dos allà a l'última curva amb uns metres, i bueno, ja després de la curva vaig sortir sprintant i ja vaig aconseguir mantenir la distància fins a l'arribada.
Recordem que el ciclista sabadellenc ja va ser capaç de guanyar aquí a la ciutat el trofeu Jan Escolà el passat mes de març. Amb tot, Rota fa un balanç positiu del 2021.
Si li hagués de ficar una nota, jo crec que seria un 8,5, jo crec, perquè bueno, al cap i a la fi també igual m'esperava doncs, aconseguir alguna victòria més, que per circumstàncies doncs no s'han donat, però bueno, jo crec que és una temporada molt positiva per mi i doncs, de cara al futur també.
Rota, un cop acabi la temporada, deixarà les files del Lizarte.
Tampoc continuarà el seu actual equip, David de la Cruz. Tot i que no hi ha confirmació oficial, el sabadellenc ja tindria assegurat el seu nou destí.
Tot fa indicar que finalment deixarà l'Emirates per acabar-se integrant a l'Astana. De la Cruz, per cert, va tenir un paper discret al Campionat d'Europa Absolut disputat ahir a Trento. El sabadellenc, de fet, no va poder finalitzar la prova en línia. Malgrat moure en els quilòmetres inicials, el d'Espronceda va ser un dels 119 ciclistes que van abandonar la prova. El triomf a casa va ser per l'italià Sonny Colbrelli, que es va imposar a l'esprint al belga Remco Evenepoel. De la Cruz començarà demà la seva participació al Tour de Luxemburg, que s'allargarà fins dissabte.
I rematem el bloc esportiu fent un apunt de motor. El 22è Rally de la Llana comptarà amb la presència d'un pilot de primer nivell mundial, el belga Thierry Neuville. Serà un dels grans atractius d'una cursa que, recordem, enguany se celebrarà al Ripollès i que tindrà una participació de 90 inscrits. En el palmarès del belga hi figuren 14 victòries al Mundial de Rallis i una cinquantena de podis. Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dilluns 13 de setembre, dia d'inici de curs. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris, però recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials.